què ha fet, per exemple, Isabel Díaz Ayuso respecte a rivals polítics quan els diu hijos de puta, i no passa res, i a més se vanagloria, és a dir, surt a vanagloriar-se. Ho hem vist també per l'altra banda, eh? Jo no penso que sigui un fenomen només d'una banda, però sí que em costa no veure com vostè, que ve amb un discurs, jo crec que de moderació i en contra de la polarització social, no reconeix aquests errors dins del seu partit.
El cas de l'insult de la presidenta de la Comunitat de Madrid des de la tribuna de públic del Congrés, a mi em sembla un cas paradigmàtic de com s'ha sobredimensionat un episodi que crec que, francament, crec que és menor. I m'explico en aquest sentit. Quan es diu que en seu parlamentària la presidenta de la Comunitat de Madrid ha insultat el president del govern. Això no és cert. No és cert. En seu parlamentària és des de la tribuna d'oradors. I jo des de la tribuna d'oradors he sentit dir a diputats del Partit Popular, i també de Vox, però en aquest cas del Partit Popular, he sentit dir-los feixistes, nazis, de tot, absolutament de tot. És que ara...
Hijos de puta? Jo no ho he sentit mai.
És que això no és en seu parlamentària.
No, no he dit en seu parlamentària.
A veure,
jo crec que anar a una samarreta que posa me gusta la fruta, que tothom vol...
Qualsevol espectador...
Però penso també a l'inrevés, eh?
Jo crec que qualsevol espectador sabrà diferenciar entre una reacció quan des de la tribuna d'oradors un diputat socialista està insultant la teva família, està insultant el teu germà, li està imputant delictes al teu germà, en aquest cas, o la teva parella, li està imputant delictes, crec que és només humà el fet que tu, des de la tribuna d'oradors, no cridant, no de forma estentòria, sinó cap a dintre, tu expressis un comentari d'aquestes característiques.
I després fer-ne campanya sobre això. Després sortir a fer campanya sobre això.
És que, de veritat, em sembla increïble que quan un president del govern d'Espanya ha fet del guerra civilisme, del presentar qualsevol posició contrària al seu govern com feixisme, com nazisme, com franquisme, quan intenta el president del govern d'Espanya i tot el seu entorn associar qualsevol posició crítica amb la seva gestió, plantejar-la o presentar-la com una opció poc menys que pròpia dels feixistes, i és una cosa que fan sistemàticament, amb aquesta deshumanització absoluta que jo he vist constantment, i ja no només des del govern d'Espanya, sinó, òbviament, des del grup parlamentari socialista, des dels seus socis parlamentaris, i fins i tot, moltes vegades, des de la televisió pública espanyola. Amb aquest panorama, a mi el fet de presentar l'episodi que vostè em comenta de la senyora Díaz Ayuso com el més greu que ha fet el PP en termes de polarització, a mi, francament, em sembla una desproporció enorme.
El que més greu em semblava era el de la prioritat nacional. Crec que obre una bretxa inassumible a la societat espanyola.
Jo crec que si parlem d'això, també s'ha de dir una cosa. Quan el PP signa el document que vostè esmenta, queda molt clar que el que ha de tenir una correlació immediata amb aquest precepte és el precepte d'arrelament. I aquest precepte d'arrelament ja és un precepte que està en el nostre ordenament constitucional i en els nostres ordenaments estatutaris de les diverses comunitats autònomes. I, per tant, si tu dius que una persona que fa més anys que contribueix a l'erari públic, que fa més anys que contribueix al benestar del conjunt dels ciutadans espanyols, ha de tenir prioritat sobre una persona que porta menys anys que aporta a l'economia espanyola, jo crec que això no és una cosa que sigui forassenyada. I, a més, estic convençut que una immensa majoria dels ciutadans espanyols, i molt concretament dels ciutadans de Catalunya, consideren que això és raonable. El que no es pot fer és criminalitzar ni deshumanitzar l'estranger. El que no es pot fer és criminalitzar l'immigrant, per descomptat, i amb això no m'hi trobarà mai ningú. Ara, el fet que les disposicions legals i els acords que signa un partit polític liberal conservador com el Partit Popular prevegin un extrem, un paràmetre que ja està previst al nostre ordenament constitucional, com és aquest arrelament, aquesta prevalència de l'arrelament sobre altres consideracions, a mi em sembla bastant sensat, la veritat.
Sara.
Sí, jo voldria entrar en una cosa més, molt més concreta de la situació política actual. Ho dic perquè hem passat de puntetes, no?, per aquesta moció de censura que, efectivament, el Partit Popular té la capacitat, o té a les seves mans, poder-la presentar. Altra cosa és que tingui els suports, i estic d'acord. Però jo li volia preguntar si en el capítol d'errors que vostè mateix ha dit que el Partit Popular ha comès, està el fet d'haver dinamitat ponts amb formacions com Junts i molt particularment amb el PNB. I també si creu que s'ha d'explorar i que el Partit Popular hauria d'estar disposat a posar sobre la taula una moció de censura amb un candidat independent que poguessin votar justament aquestes formacions per convocar eleccions.
Mira, jo la veritat és que crec que la història d'Espanya ha demostrat que els partits independentistes, els partits que defensen la separació de Catalunya de la resta d'Espanya, s'han caracteritzat per una deslleialtat absoluta al projecte nacional espanyol. I aquells que estimem el nostre país, que estimem Espanya i que ens sentim tan orgullosos de ser catalans com de ser espanyols, lamentem profundament que no hi hagi que no hi hagi hagut, perquè no n'hi ha hagut al llarg de la història, una lleialtat, per tant, per part dels partits nacionalistes, que realment els faci mereixedors d'una confiança quant a la seva previsibilitat i a la seva lleialtat i a la seva honestedat en política. I per això a mi, francament, no em preocupa especialment el fet que avui els partits separatistes com Junts per Catalunya o el PNB estiguin distanciats del Partit Popular i estiguin pensant que el Partit Popular és un partit amb el qual no es pot arribar a acords. A mi, francament, jo sempre he estat una persona, crec, d'intentar arribar a acords, d'intentar arribar a consensos, però el que he vist durant molts anys és una deslleialtat enorme per part de, sobretot en els últims anys, de Junts per Catalunya, liderada per Carles Puigdemont, i no crec que Espanya hagi d'estar preocupada, el conjunt de la política espanyola hagi d'estar preocupada pel que diguin partits que el que volen, bàsicament, és fracturar la nostra unitat, fracturar el nostre país, i no crec que la política espanyola, francament, hagi de descansar sobre forces que són deslleials. En el moment en què hi hagués un partit nacionalista, catalanista, digue-li com vulguis, encara que hi pugui haver diferències, si és que n'hi ha, diguem-ne, substantives amb aquests dos termes, nacionalisme i catalanisme, que és un debat més filosòfic, més metafísic, però si realment existís una força lleial el projecte col·lectiu espanyol, que no estigués basada en un menyspreu cap a la resta dels espanyols, amb aquest discurs que jo veig cada setmana en els diputats de Junts per Catalunya quan parlen dels espanyols, que a mi com a espanyol em dol, exactament igual que si sentís un discurs comparable per part de partits d'àmbit nacional sobre els catalans, em doldria. A mi em dol, com a espanyol, sentir el que diuen els diputats de Junts per Catalunya cada setmana al Congrés. Doncs, francament, no em semblen partits que siguin confiables pel nostre projecte col·lectiu.
D'acord, però vostè ha de treballar amb l'escenari que ara té el Congrés dels Diputats. I, per tant, si Feijó vol aspirar a governar, les sumes són les que són. Li agradi més o li agradi menys? Aleshores, jo li estava preguntant si ha de descartar per complet el Partit Popular una moció de censura de caràcter instrumental amb un candidat independent que pogués eventualment rebre el suport de formacions com les que vostè ara mateix està criticant, però que tanmateix Feijó ha intentat seduir en més d'una ocasió per una moció de censura.
És que jo crec que s'ha d'intentar aconseguir el canvi a Espanya per totes les vies possibles, totes les vies que l'ordenament democràtic constitucional posa sobre la taula.
Per tant, també Junts.
Per tant, moció de censura.
És que, bé, jo crec que és una cosa, evidentment no em correspon a mi dir, determinar si això s'ha de fer o no, però el que crec és que l'explicació que ha donat el president del Partit Popular és bastant raonable, que és dir, si no donen els números, jo no presentaré una moció de censura. I, de moment, és evident que els números no donen, perquè ni Junts per Catalunya, ni el PNB, ni altres formacions han manifestat la seva voluntat de donar suport a una moció d'aquestes característiques. És que el sectarisme que hi ha en l'àmbit polític espanyol ha fet, moltes vegades, que es consideri la idea dels cordons sanitaris. Jo sóc fill d'una Catalunya que va, diguem-ne, accedir a la vida política, en termes no, jo no em dedicava a la política, però com a jove em començava a interessar a la política, quan el pacte del Tinell. Pacte del Tinell entre els socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds és per mi un dels exemples de la pitjor pràctica democràtica que hi ha hagut al nostre país, a tot Espanya, i concretament a la nostra comunitat a Catalunya. I aquell pacte s'està revisitant ara amb un sectarisme que vol excloure una part important dels ciutadans espanyols i una part important dels catalans que també voten partits de dretes, o en aquest cas el Partit Popular.
Bon dia, senyor Martín Blanco.
Jo bon dia.
Discrepo totalment de tota la seva intervenció. Faré referència només per això a una cosa que ha dit, que a mi em sembla que jo considero que vostè és una persona intel·ligent i, per tant, li faré dues puntualitzacions. Una, quan diu que el nacionalisme no ha sigut lleial al projecte d'Espanya en tota la seva història. Jo, si vol, li regalaré una portada a l'ABC dient que Pujol era l'Espanyol de l'any, li puc parlar del Cambó, li puc parlar del propi Maragall amb el procés de l'Estatut.
I del pacte del Majestic,
és a dir, també. I aquí anava, és a dir, i amb un Pujol que és capaç de pactar amb un Partit Popular dirigit per José María Aznar. És més, amb un Partit Popular dirigit per José María Aznar capaç de pactar amb el nacionalisme català. En aquests moments el seu partit és incapaç de pactar. Per tant, quan vostè parla de sectarisme, crec que, com tot, hi ha dues maneres de mirar-s'ho. I em sembla que només s'ho miren des d'un costat. En la seva intervenció, vostè diu, jo crec que els que no creuen en la unitat d'Espanya no ens mereixen la nostra atenció. Jo li vull recordar que no només hi ha una bona manera de ser espanyol. I, per tant, un projecte confederal de l'Estat, un projecte de centralització autonomista, no té per què no ser un bon espanyol. Per tant, quan vostè parla de sectarisme, dona només una opció de militar en el projecte d'Espanya, i a mi això em sembla un greu error. I ara vaig al que li volia preguntar, dient-li que vostè és una persona que el que pensa en profunditat a mi m'interessa. No? El pitjor que li pot passar a una democràcia i a un estat de dret és la corrupció. És el pitjor. És el pitjor. Perquè destrueix les institucions i la confiança de la gent amb els seus polítics, les seves institucions, sistemes judicials, la corona, etc. Llavors, estem davant d'una situació... Clar, jo, per fer el context, ahir declarava l'exministre d'Interior i al mateix moment declarava l'advocat del germà del president del govern espanyol. Tots dos per presumpta corrupció. És a dir, jo crec que això és un tema ja sistèmic dintre l'Estat, no? Llavors, que la resposta política de tots, absolutament de tots, és a dir, PNB i Junts diuen per què m'haig de suïcidar jo si tal, el PSOE diu per què haig de forçar jo si puc seguir manant i és la millor manera de defensar-me, però també el PP diu i per què jo haig de fer una cosa si no la guanyaria. Quan la resposta de tot el sistema polític davant de la corrupció és la tàctica, jo ho trobo perillosíssim. Perillosíssim. I crec que cal una reflexió de fons davant de la corrupció, encara que tàcticament puguis perdre algun llençol, o algú demostra que això no és acceptable, o l'Estat que tant diu estimar-se i defensar, se'n va a l'aigua sense cap mena de solució.
Bé, tot el que diu, a pesar de discrepar de mi, em sembla atendible. I em sembla raonable, la qual cosa no vol dir que convergeixi amb les seves posicions. Jo, a mi, parlar amb gent raonable sempre m'ha encantat i sempre defensaré aquesta capacitat de poder parlar fins i tot amb qui no pensa en absolut com tu. Ara, hi ha diverses coses. Jo no només m'estimo l'Estat, no només m'estimo l'Estat espanyol, sinó que m'estimo la nació espanyola. I jo, francament, quan em dedico a la política, una de les coses que per mi és fonamental és defensar, jo no dic ni lluitar, dic defensar la nació espanyola, defensar la nostra unitat, defensar la igualtat dels ciutadans espanyols, la igualtat, la llibertat, tot un seguit de valors, el pluralisme polític també, efectivament, el pluralisme polític, tot un seguit de valors que reconeixen el nostre ordenament constitucional com els valors superiors de la nostra convivència. I, per tant, a mi jo crec que ningú no em podrà dir que no sigui partidari de cultivar i defensar les diferents llengües del nostre país, que no sigui partidari de cultivar i defensar també la llengua catalana, que no és la meva llengua familiar, però és una llengua tan pròpia per mi com és l'espanyol o el castellà, que cadascú li digui com vulgui. I, per tant, jo tinc molt clar quina és la realitat d'Espanya. I és evident que Espanya és un país divers, és evident que és un país plural, però Espanya és una nació de ciutadans lliures i iguals. I, per tant, jo no sóc gens partidari d'alimentar els discursos d'aquells que consideren que Espanya ni és una nació, ni és una nació de ciutadans lliures i iguals. Jo el que crec és que he de defensar allò en el que jo confio i allò en el que jo crec.
Creu que només hi ha una manera de ser espanyol.
Jo crec que hi ha diverses maneres d'ser espanyol. L'única cosa que tinc clar és que només hi ha una manera de ser respectuós amb la llei i de ser respectuós amb la Constitució. I la nostra Constitució estableix la igualtat entre el conjunt dels ciutadans espanyols. Dit això, quan parlem de la intervenció dels partits polítics nacionalistes, és evident que la història de Catalunya té un abans i un després, un salt qualitatiu que a mi em sembla especialment greu, que és l'any 17 o els anys previs al procés. És el moment en què la deslleialtat dels partits nacionalistes arriba al seu punt àlgid. I aquest punt àlgid acaba generant una diferència substantiva. És evident que no és el mateix la convergència de principis dels 2000 que Junts en els anys 14, 15, 16 i 17. Jo crec que és evident, i per tant, com a espanyol, és normal que jo pensi, com a espanyol i com a català, perquè jo crec que a més aquests anys del procés van fer molt de mal a la societat catalana, van fer molt de mal a la convivència a Catalunya. Per tant, no només com a espanyol, també com a català, és normal que jo sigui, que tingui una certa malfiança cap a l'honestedat, la lleialtat d'aquests partits. Que, escolta, tenen unes posicions que poden ser defensables des dels seus paràmetres, sí, però això no vol dir que des del govern d'Espanya o des dels partits que tenen representació en el conjunt d'Espanya i són partits d'estat, són partits del conjunt d'Espanya, hagin d'assumir la seva retòrica, les seves pràctiques, que és per mi el que ha fet el Partit dels Socialistes. Jo no vull que el PP assumeixi aquests plantejaments d'una relació entre Catalunya i Espanya com si fossin dues realitats contraposables. No, Catalunya és una part d'Espanya, una part indispensable, una part imprescindible, una part que jo vull que sigui la més dinàmica, que sigui la més potent econòmicament, però que sigui sempre de la mà de la solidaritat amb el conjunt dels nostres compatriotes de la resta d'Espanya. I jo crec que això, a Catalunya, s'ha dit poc, francament. Crec que s'ha dit poc. I crec que és un sentiment que molts ciutadans de Catalunya, si ho escolten, diran, ostres, doncs jo estic d'acord amb aquesta idea que defensa aquest representant del Partit Popular, que volem una Catalunya forta dintre d'una Espanya forta, sense matisos i sense recances a l'hora d'afirmar aquesta formació d'una nació com és Espanya, aquesta pertinença de Catalunya al nostre projecte nacional.
Breument, Milagros.
Pues molt breument, perquè potser vostè ens pot esvair un dels misteris més grans que hi ha últimament en la política espanyola. I és que hem vist que molts dirigents, alguns dirigents molt prominents del PP, adelantaven resolucions i moviments judicials contra el PSOE abans de que es produïssin i en els mateixos termes en què finalment s'han produït. I la pregunta és que tenien informació privilegiada o és que estaven al darrere d'aquests moviments? I no em val la resposta de que tenen una gran capacitat adivinatòria. A què es creu que es deu?
Doncs mira, precisament aquí vull fer una prèvia, que és que en cap dels casos seré crític amb el que tu dius com a periodista, perquè crec que estàs obligada a preguntar una cosa que està
només cal anar a buscar declaracions de Miguel Ángel Rodríguez.
Llavors, el que sí que crec que és important és dir-te que, a parer meu, aquestes sospites que alguns polítics i alguns dels seus altaveus estan posant sobre la taula de la idea de que el PP està darrere de les investigacions policials, judicials, etc., és perillosíssima per la democràcia. A mi em sembla realment molt preocupant el fet que algú pretengui dir que aquí hi ha una conxorxa gairebé planetària, una conspiració judeu-maçònica contra el Partit dels Socialistes, i que tots aquests casos de corrupció en realitat tenen una intencionalitat política. Ahir fins i tot vaig sentir a una persona per la resta força assenyada i ordenada, com és el president de la Generalitat, Salvador Illa, que deia que eren casualitats, o posava en dubte aquestes casualitats dels casos de corrupció que estaven afectant el Partit
Socialista. La foto del president del govern amb el Papa i al mateix temps la UCO entrant a Ferraz és una casualitat molt casual.
Em recorda molt, Milei, disculpa, intentaré acabar l'argument.
Tu quan eres periodista i quan anaves amb mi a això, haguessis senyalat aquesta coincidència.
No ho
crec. I t'hagués cridat l'atenció.
Ahir, per exemple, abans d'ahir, perdoneu, Feijóo va convocar els mitjans al passadís del Congrés, quan no ho fa mai.
Exacte.
Mitja hora abans que coneguéssim aquesta decisió, que també és casualitat, segurament, però...
No són moltes casualitats.
Us dic de veritat, els dos, a qui aprecio i respecto, em sembla un disbarat que algú pugui pretendre que el PP està al darrere d'aquestes informacions. Aquestes informacions...
No sé si és al darrere, però que jutge, potser ho sabia, potser sí.
Jo, de veritat, que jo no entro en això. El jutge Pedrat ha fet un sumari d'una consistència. Jo crec que molts dels que esteu aquí l'heu llegit. Fins i tot he sentit periodistes d'esquerres dir no, és que la consistència de tot el que diu el jutge Pedrat és aclaparadora. Per tant, a mi em sembla realment increïble que algú pugui intentar desviar l'atenció per dir que l'important és suposadament que el PP estava al cas. No, és que l'important...
El que és
realment substantiu, jo crec que el que és realment substantiu és la magnitud la transcendència de les acusacions.
Tot això veurem
en
què queda.
Però de moment, els indicis raonables que un jutge com el senyor Pedraz ha vist en tota aquesta, trama són terribles. Que l'expresident del govern d'Espanya estigui relacionat amb una trama d'organització criminal, amb tràfic d'influències...
I això no, només són indicis.
Estic parlant, si he dit jo, indicis raonables. Jo,
un indici raonable que era M.Rajoy i Rajoy, i la justícia finalment ha dit que no sabia de qui estava.
Però clar, estem en un sistema, judicial que exigeix la prova de dels indicis.
Per tant, deixem fer el procés, no? És a dir, si per M.Rajoy havíem d'arribar que el jutge digués que no sap qui és, en aquest cas crec que s'hauria d'aplicar la mateixa manera de fer.
Jo, francament, tot el que estem veient aquests dies genera, entre una part important de la ciutadania espanyola, una preocupació immensa. I jo crec que això, com a responsables polítics, estem obligats a dir el que està passant a l'entorn del president del govern d'Espanya. Clar, serien moltes casualitats, serien anècdotes molt categòriques. Tot el que es relaciona amb el seu germà, amb la seva dona, el senyor Ábalos, el senyor Cerdán, el senyor Zapatero, tot el que té a veure amb la corrupció que envolta avui el president del govern d'Espanya, que a més sembla que pot estar fins i tot en el vèrtix d'aquesta organització criminal, insisteixo, sembla que pot estar en el vèrtix d'aquesta organització criminal, com a societat ens obliga a extremar la preocupació i estar molt amatents al que pugui passar. Ara, les notícies, els indicis, són realment molt preocupants. Per tant, a mi parlar d'altres coses del passat em sembla molt legítim periodísticament, però crec que faríem un flac favor a la qualitat del nostre debat públic i a la informació de la nostra opinió pública si pretenguéssim desviar l'atenció amb aquestes coses que tu em preguntaves amb tot el dret del món.
Que no m'has aclarit, òbviament.
És que jo crec que no hi ha res a aclarir en aquest sentit.
No és... A veure, tots veiem el que està passant, i tu que has estudiat molt totes aquestes, diríem, moviments de la política, ho saps perfectament. Dels sumaris que han sortit, segur que en sortiran delictes. Segur, en va sortir també molts en l'època del PP, i és segur que sortiran delictes. Ara, el fenomen al que estem assistint, que és una inundació permanent i cada dia més gran de casos en el que en alguns casos sí que hi ha indicis, però en altres estan agafats amb agulles, o sigui, estan... El cas del fiscal general, que ja està condemnat, encara suscita polèmica sobre si aquesta condemna és o no, diríem, ajustada. Però
aquesta polèmica...
Però el que vull dir-te és que... és molt difícil, quan està en fase d'instrucció de les causes, poder arribar tan categòricament a dir que hi ha una trama criminal en el govern. I, en canvi, cada dia ho sentim.
Bé, jo crec que aquí cadascú pot fer les intervencions en els termes que consideri. Jo en tot moment he parlat de presumpte, de possible... En tot cas, jo crec que la situació és molt preocupant, però m'has parlat d'un cas que m'agradaria fer un esment especialment important. El cas del fiscal general de l'Estat és un cas paradigmàtic de la degradació institucional i democràtica que ha patit el nostre país sota la fèrula de la presidència del govern d'Espanya, el senyor Sánchez. És un cas terrible, que aquell que està, la institució de l'Estat, que està encarregada de perseguir els delictes, que hagi estat condemnat, aquest no imputat, aquest no processat, sinó condemnat per la comissió de delictes d'un delicte tan greu com la revelació de secrets en una democràcia com la nostra, ens hauria de fer, de forçar una reflexió realment de calat, perquè és una cosa intolerable.
La reflexió que s'ha fet des de les facultats de dret fins a tot on vulguis és que aquell que va provocar i produir la revelació de secrets ha aconseguit que el fiscal general fos condemnat per allò que ell havia fet.
Jo no sé de quines facultats de dret parles, Mila, però bueno...
Pues sí,
no sé,
de les que coneixem. Prestigi...
No, jo no crec que sigui així ni de bon tros, però si tota la carrera fiscal està esperberada...
Tota la carrera fiscal també.
Amb la manera de procedir del fiscal general de l'Estat, és una cosa molt preocupant el que ha passat a Espanya. Un fiscal general de l'Estat al servei del govern, que el que hagi fet és fer la feina bruta pel govern d'Espanya, amb aquella frase tan poc democràtica que demostra una interpretació de la democràcia tan preocupant com la de i de quién depende la fiscalía, pues eso.
I el que puede hacer que haga, que valor li dones.
Ah, doncs mira, és una altra frase que...
Bueno, també està la de la fiscalía te lo afina,
Sí, també.
Sobre el que puede hacer que haga és una altra de les coses que a mi em sorprèn. El que puede hacer que haga...
No diu res, és veritat.
És que en democràcia en democràcia.
La família
no
és molt important.
Que ningú no pugui dir que el senyor... M'agradaria acabar amb ell i fer algun argument fins al final. No crec que ningú pugui sostenir amb un mínim de raonabilitat que el senyor Aznar no és una persona compromesa amb la democràcia, l'expresident del govern d'Espanya, i pretendre dir que el que diu del que puede hacer que haga es refereix a alguna cosa que no tingui a veure amb que la premsa actuï, que la premsa denunciï els delictes o els presumptes delictes d'un govern, que l'oposició faci una oposició dura, ferma i contundent contra un govern que està absolutament assetjat per la corrupció, envoltat de corrupció, que les institucions de l'Estat encarregades de perseguir els delictes facin la seva feina, que els jutges puguin actuar amb llibertat i que puguin perseguir els delictes del govern d'Espanya, que puguin perseguir els funcionaris i polítics que s'estiguin extralimitant amb les seves funcions. El que puede hacer que haga, efectivament, és que, clar, és que la situació és molt greu, com per pretendre que tota la resta del món hagi d'estar de braços creuats davant d'una deriva totalitària com la que s'està produint al govern d'Espanya.
És Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Torna aviat. Un plaer.
Que vagi bé. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre, en formació, un cos de tropes. 1.492 dels 1.528 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Elisabet Llauradó Pomar, de Lleida. I avui també ens heu dit aregar, format o reglar.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs tenim ara mateix la Via Augusta tallada. Lara García.
Sí, bon dia. La Via Augusta de Barcelona està tallada des de fa pocs minuts per un centenar de professors just davant, que es manifesten just davant del Departament d'Educació, a l'espera que comenci aquesta reunió que estava prevista per avui entre els sindicats i el Departament. Havia de començar a les 10, però finalment començarà una mica més tard, segons els sindicats, en uns 15 minuts, perquè encara estan decidint el lloc on es durà a terme aquesta trobada amb el Departament. Els sindicats continuen, els representants dels sindicats continuen a la sala on es van fer ahir la reunió, a la sala de reunions de la conselleria, però el sindicació doncs, sembla que tenia prevista un altre indret per fer la trobada i estan encara decidint. Per tant, la trobada va amb retard i la Via Augusta tallada per uns 100 o 200 professors a aquesta hora.
Doncs anem actualitzant l'estat de la situació, en aquest cas, de Via Augusta. I ara volem parlar, per anar tancant l'àgora, d'avui, de la polèmica de Santa Susana al Maresme, on a partir de demà se celebra una trobada internacional de signe nazi. Està coneguda com a Chaos in the Sun, i els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. Aquesta no podem saludar el seu alcalde, l'alcalde de Santa Susana, és el Joan Campolier, de Junts. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Això a vosaltres, digueu-me.
Des de l'Ajuntament han intentat aturar-ho per alguna via legal?
Doncs bé, el problema és que no disposem de cap eina legal ni urbanística, tampoc de seguretat ciutadana, és que, no, que permetis-nos prendre una festa privada. Estem parlant d'una festa privada amb un espai privat i amb recursos privats. O sigui, només podíem actuar en el cas que hi hagués una cosa d'alteració d'ordre públic, de convivència, aquí sí que hauríem d'actuar. Però, mentrestant, no hi ha res, cap eina legal que ho impedeixi.
Però, ho han intentat, entenc, perquè ja no hi ha cap eina legal, vol dir.
No, ho hem intentat, evidentment. A veure, avui les ordenances que tenim, tot és canviable, però tot és un tràmit que s'ha de fer. Però actualment, i la cosa està, pensa que nosaltres des del minut zero, tot i sent una festa privada, des del minut zero vàrem posar en contacte Mossos d'Esquadra, ho vam donar contra la consellera, vam donar compte en el Departament d'Interior, doncs, perquè no és un tema només de voluntat política, sinó al final és un tema d'eines, de si tenim les eines legals, que ells tampoc les tenen, per poder doncs, paralitzar doncs, aquesta festa privada. No? Mm-hmm. Doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, em sembla que jo doncs, favoreixi, estigui d'acord doncs, i no vull condenar el nazisme. No és cert, jo crec que ni jo ni ningú ara estan a favor de cap règim, sigui del color que sigui i de l'ideologia que sigui. Sobretot, i més si atempta contra els drets humans de les persones. Vull dir que allà està clar, però bueno, ens falten els recursos. Estem parlant d'una festa privada que s'ha produït, que fa 2 o 3 anys aquesta gent no estan ni hospedats a Santa Susana. Aquest gent, el problema és que avui el del territori, no sé si el té, aquest gent avui estan voltant pels carrers de Grella, com si no per res, jo no ho sé vist, però no sé si fan un hotel, segur que passegen, i fan les seves festes en discoteques. Aquí no tinc cap, no tinc ningú per dir. El que passa que la relació entre ells i un club doncs, que tenen aquí, que està finca llogada privada, que estan fent festes ells, les seves pròpies festes de trobada de famílies d'ells, no, sí, perquè sí, per la relació que tenen entre ells, però hi ha algun amic, doncs fan aquesta festa on allà disfruten del menjar, disfruten del beure, i a les 12, evidentment, amb això sí que són rigorosos, jo no sé, rigorosos que fa la festa, aquest club, que és una entitat que no està ni aquí a Santa Susana, que està al fora, però que tenen aquesta finca llogada aquí. Ja no sé què més dir amb aquest tema.
Ha parlat amb la Generalitat, amb Mossos d'Esquadra, per exemple?
Com?
Amb Mossos d'Esquadra, amb la Generalitat.
Amb això, mira, del minut, us ho he dit abans, del minut zero ho vaig posar en coneixement i ells, evidentment, estan com jo. M'imagino que ells no hi ha cap argument. Sí que s'ha dit que si venien entrades, que si no sé què. Tot això, doncs, tot bé que sembla que aquesta gent ha penjat un pòster que no diu, em sembla que no parli de Sant Joan, és que no n'he vist aquest pòster, i a partir d'aquí s'ha creat aquest conflicte. Vull dir, per això dic, nosaltres des del minut, entenem perquè, bueno, perquè per la importància d'edat que la té, doncs nosaltres al minut zero vam posar en coneixement i, evidentment, doncs, a la manifestació que hi ha a veure, que va ser molt tranquil·la, doncs, evidentment, la vam fer en presència de Mossos d'Esquadra, que en tot moment només va ser tranquil·la, i no hi va haver cap porta, no es va alterar l'ordre ni cap problema d'ordre públic, i que, evidentment, doncs, és el que he fet. L'única arma que tinc era aquest. Una eina legal és posar-ho en coneixement, doncs, des del primer minut, a Mossos, a la Generalitat, a la consellera i al Departament d'Interior.
Però a vostè li preocupa que hi hagi un acte en el seu municipi que enalteixi el feixisme?
Home, evidentment, doncs, bueno, evidentment que em preocupa, i més, doncs, evidentment que em preocupa, i evidentment, doncs, davant la importància que ha tingut, doncs, o que s'ha pogut tenir aquest any. Jo crec que aquest any s'han ruït molts altres factors, hi ha altres temes d'interès polític. A veure, aquí està, sí que diem, i per això he dit abans, evidentment, que ho critico, no hi estic d'acord, i evidentment, doncs, ningú hi ha d'estar d'acord, doncs, sigui la ideologia, però no aquesta, sinó que qualsevol ideologia que atenti contra els drets humans. Vull dir que, però, bueno, durant 3 anys s'ha fet, i no hi ha hagut cap... Imagineu-vos que els anys anteriors hi hagués sigut allà, doncs, una alteració de l'impuls, però, evidentment, doncs, bueno, això hagués obert els ulls i haguéssim fet, però, per fer la festa de 2 hores, de 3 hores, un sopar, amb la festa que tinguin muntant, no ho sé, perquè no hi ha anat mai. Però el que sí que puc dir-vos és que en cap moment hi ha hagut cap alteració d'ordre. i de mala convicció, és a dir, han respectat religiosament el nostre horari com a municipi. Penseu que Sant Andreu és un municipi turístic, doncs amb segell turístic, amb segell esportiu, i realment intentem dintre aquí, no, a vegades aquests horaris són allargats, però bueno, a les 12 de la nit s'ha d'acabar qualsevol acte, doncs, musical, qualsevol cosa, excepte actes ja molt concrets, públics, que llavors hi ha més tolerància. I prou, ni l'Ajuntament intervé en res, ni intervé en res de res. O sigui que el diferent que si surt, evidentment, que poder, no ho hagués donat, no hauria poder, que hagués sigut en un lloc públic. Evidentment, doncs, era un tema que era molt més fàcil i, a més, tenies armes per dir, escolti, no, entenc, no. No per evitar els dos, però dintre la finca privada hi ha moltes festes que es fan aquí. Aquesta finca, clar, que se'n fan de festes, les fan ells, perquè són 70, 80, 90 famílies, que amb nens i famílies, que molts dies fan costellades, que molts dies fan música, però que no ens creen cap tipus de problema.
Però no sé si s'ha llegit l'article del diari Ara, que li diu que vostè és el Florentino de Junts.
No, bueno, això doncs, bueno, suposo que això és començar a escalfar com motors, però tenim ja ben aviat unes eleccions aquí.
Es veu una voluntat política?
No, ja dic, la nostra voluntat política és de que és de fer les coses ben fetes, i en aquest moment doncs no tenim eina legal ni urbanística ni ciutat zona que ens obligui a tancar. O sigui, no la tinc, no tinc una raó per anar allà si no me la provoquen, si no la provoquen. Que a partir d'aquí haurem de prendre mesures davant de tot això, doncs, evidentment que les prendrem i de cara a propers, però que no pot ser com hi havia l'oposició que em demanava que canviés l'ordenança d'avui demà. Les ordenances tenen un procés i l'has de fer complet. Vull dir, no pots fer una ordenança, no és un escrit que avui val i que demà no val, sinó que té una validesa, com a mínim, per tot un any, no? Llavors em semblava que, bueno, que ara havíem de crear ràpidament una ordenança per poder, doncs, paralitzar com sigui en aquesta festa. Seria no toca, no. Seria un error garrafal, doncs, ara provocar una situació que, evidentment, que podem fer-la, sí, que podem estudiar-la, sí, que l'hem de fer, també, per evitar, doncs, aquest altarull, doncs, que ha provocat això, i més en un municipi com el nostre, doncs, que la convivència, doncs, per nosaltres és molt important, però sobretot, doncs, perquè tenim uns segells que, si és de turisme familiar i turisme esportiu, que quasi que ens obliga.
Senyor Campolier, bon dia. Un dubte. L'Ajuntament diu que no té eines legals per impedir el concert, però si no m'erro, aquest esdeveniment ja s'ha fet en tres ocasions anteriors. L'Ajuntament sí que podria formular una denúncia si es considerés que s'hagués produït, doncs, un delicte d'odi, una incitació a la violència, uns altercats o alteracions d'ordre públic. En els anteriors esdeveniments, l'Ajuntament no crec que hagi passat res d'això?
O no podem fer-ho si no ha sigut. O sigui, jo no puc actuar respecte a tres festes anteriors que pràcticament van passar per desapercebudes, i si passen per desapercebudes vol dir que no hi vol res. Ha sigut un sopar o una festa tranquil·la on tenim el problema. Jo no puc anar aquest any. Això ha portat un enrenou important, que ha portat aquest any, fa 15 dies, perquè aquest enrenou ve de 15 dies. Com he dit abans, en 15 dies no podem. Seria injust ara d'anar a buscar. I, escolti, no, perquè l'any passat ja no sé què...
Home, si va haver alteracions d'ordre públic...
Si no tinc cap de policia.
O incitacions a l'odi...
Bueno, l'odi serà per la ideologia, per aquesta ideologia seva. Però vull dir, allà dintre no creia... No sé el que passa allà dintre. Mira, com que no surten al carrer, com en tot cas ho hem de veure... Doncs avui, passejant pels carrers de Calella, aquesta gent, quina és la seva actitud? Quina és la seva actitud? Jo no la veig.
No, però internament, en un edifici...
I que no vaig en favor, al contrari, eh?
No, però...
Estic en contra.
Vull dir que...
No d'aquesta, no, de qualsevol ideologia, i aquesta és una que atenta contra els drets humans, evidentment que estic en contra.
En un lloc
una
privat,
cosa és una cosa,
alcalde...
I l'altra és una altra.
L'entenc, eh? L'entenc. Però dic que en un lloc privat, per molt privat que sigui, quan tu reunis a unes persones...
Us perdo la veu.
Li dic...
Us perdo la veu.
li deia que en un lloc privat, on tu reuneixes un seguit de gent, si tu fas unes manifestacions que siguin enaltiment de l'odi o aquest tipus de qüestions, per exemple, en el cas de radicalització religiosa, no?, islàmica, això es pot denunciar, es pot denunciar, i així és que vostè té raó o entenc l'argument quan diu que no té eines per perseguir-lo vostè, però la denúncia l'Ajuntament sí que la vol formular.
Aquí estem parlant d'una festa privada, doncs, que l'organitzen uns privats, que són els que tenen llogatent aquí, i que fins i tot, a mi em diuen, no em parlen ni que és una festa nazi, no em parlen ni això. Em parlen que és una festa privada, com altres han anunciat, doncs, que la fan donant compliment a un horari, doncs, que està permès per ordenança, que és ordenança, i prou.
Sí, no, que per què no li han de dir que és una festa nazi, ja sé que no li dirà, però ho és.
D'aquesta gent estan aquí, on s'hospeden, doncs, amb un aquí, inclús m'han dit que el cartell que jo l'he vist encara no posa ni Sant Josep ni posa res, un cartell que deuen tenir aquí. A partir d'aquí, ja dic, si durant 3 anys no han fet, evidentment, que a la seva ideologia, doncs, atenta contra els drets humans i les persones, evidentment, aquesta i altres, no entenc, però jo dic que estic en contra de totes aquelles ideologies, siguin del color que siguin, que atentin contra els drets humans de les persones. Però en aquest cas aquí, ara davant dels fets que s'han produït aquest any, evidentment, prendrem mesures que no són només d'Ajuntament, són mesures nostres, mesures de, fins i tot a nivell autonòmic i a nivell estatal, m'entens? Perquè no? per evitar i controlar, doncs, que això no es produeixi. No puc dir res més, perdoneu-me.
Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Que... A vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat.
Que vagi bé. Adéu-siau,
bon
Jordi.
Bon dia.
Adéu-siau, Jordi.
Home, jo crec que està molt bé que l'alcalde comparegui per donar explicacions, perquè jo crec que el que ha explicat és absolutament raonable. És a dir, com a alcalde que ha fet, denunciar aquest tip, el nazisme, i reprovar-lo, i dos, dir, com de moment no es donen les condicions que jo com a ajuntament pugui fer res, poso un coneixement Mossos d'Esquadra i la Generalitat de Catalunya, perquè si alguna cosa es pot fer per parar una festa privada que en principi no transcendeix d'una propietat privada, és activar els mecanismes que van en contra dels delictes d'odi. Això no ho fa un ajuntament, això ho hauria de fer el Departament d'Interior o el Govern de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, crec que està bé que s'expliqui, perquè ho ha pogut posar en context, i que els passos que ha fet l'ajuntament són els que pot fer.
Jo entenc que per una autoritat és molt difícil anticipar-se als fets i actuar abans que els fets es produeixin. Tu pots pressuposar que en una reunió de l'ultradreta es farà apologia, etc, perquè ho hem vist en altres, però clar, actuar preventivament no està permès en l'actual ordenament jurídic. Jo crec que ell té una posició molt raonable.
Jo crec que haurien de denunciar, haurien d'inspeccionar, evidentment, si no l'han fet els anys anteriors, aquest any és un bon any per inspeccionar i denunciar.
Inspeccionar què?
Inspeccionar el que passa dins de la festa.
Però abans de que passi?
Però això ho hauria de fer.
Ha passat dues vegades abans.
Sí, ha passat dues vegades abans, però no hi ha hagut.
Però ja ho ha posat en coneixement dels Mossos. Ja ho ha posat en coneixement dels Mossos. Per tant, si algú ha d'investigar és el Departament d'Interior, no la policia local d'un ajuntament.
No, però jo
perquè, clar, és a dir, quan estem parlant de delictes d'odi d'organitzacions internacionals nazis, no hi posis a la policia local de Calella.
Si has avisat...
Ja has avisat, sí.
No, jo crec que ha de ser el propi ajuntament el que tingui, entre d'altres, els Mossos també, per suposat. Però l'ajuntament, el que els anys anteriors que s'ha produït, hagin tingut el cas, hagin estat el cas de si s'ha produït o no. Si l'alcalde
però
diu,
si ell diu que no ha tingut
no
cap... No, ja ho ha dit.
No pot dir res, no pot fer res més.
I ara anem a tancar l'hora amb Jordi Cominal, Sara González, amb Miraus Pedoliva i Arturo Puente, però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
Bon dia.
I més tindrem al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, l'actualitat de la setmana condensada en una paraula amb el filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Coppolo. Reflexionarem sobre el concepte comiat, arran de l'adeu d'Alexia Putellas.
A les 11, conversa amb l'actriu Candela Peña. Divendres que ve estrena la pel·lícula La desconocida, en què interpreta una turmentada sergent dels Mossos d'Esquadra.
Immediatament després, recomanacions per al cap de setmana, des de culturals, esportives, propostes de tota mena per gaudir d'aquest últim cap de setmana del mes de maig.
I a partir de les 12, la gran final del concurs pendent. Atenció, que avui l'oient que intentarà guanyar els 200 euros en joc és en Jordi Pujol de Sabadell. Si voleu fer com ell, ens heu de trucar primer al 93 201-7474.
Important, que sigui de Sabadell, que no sigui de Sant Gervasi. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Ui, no seguim problema tens amb el municipi d'Òrrius, que hi va patir un gran incendi en una empresa, però aquest matí no hi havia manera de dir-li bé el nom. Li has dit, per començar, d'Òrrius.
I també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme.
Clar, algú et deu haver dit per línia interna, d'Òrrius no, Òrrius.
No em diuen res, aquest és el problema. Que
i
no...
quan t'has tornat a trobar el nom, algú t'ha dit alguna cosa perquè després ho has tornat a dir al cap d'alguns minuts i ho has dit així?
Mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi.
Has tornat a dir d'Òrrius, però traient-li la D.
Sí.
Òrrius.
Sí. Eh?
I, però, clar, les notícies les anem actualitzant i ho has hagut de tornar a dir.
Com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Òrrius al Maresme.
No, ho hem tornat a dir malament. A la redacció ja pensàvem que no hi havia lloc per l'esperança i realment no. Nou intent, en aquest cas ho dius malament, te n'adones i al mateix moment fas com una mena de rectificació.
I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius. D'Òrrius.
Yeah! Bueno! I ara imagina't que Steve Lauder decidís instal·lar una sucursal a Òrrius, el problema que tindries. I acaba amb un àudio de Jiménez Los Santos d'aquest matí parlant del PSOE i els seus escàndols des del respecte sempre.
Ley de Díaz entre cama y cama, porque es que además están todos liados entre sí. Yo empiezo a pensar que con el carnet del PSOE te dan el acceso gratuito a un almacén de Viagra y están todo el día, dale que te pego, como los bonobos del parque. Antiguamente a los niños no les dejaban ver a los monos en la casa de fieras porque era un espectáculo, digamos, poco recomendable para la infancia. Pues están así.
Así.
Y a la xarxa, Joel, ¿qué han dit?
Doncs mira, Ricard, les xarxes es fan eco de la fidelitat al seu amo que està demostrant la mà dreta de Jorge Fernández Díaz del judici de la Kitchen. El bon home es diu Francisco Fernández, era secretari d'Estat de Seguretat i ahir es va fer viral per unes paraules davant del jutge que necessiten context. El que sentireu és ell mateix llegint un WhatsApp on ell mateix mentia a un periodista que li preguntava si ell i Fernández Díaz estaven davant de l'assalt a la casa de Bárcenas.
Y luego hay una... frase que pido disculpas a la sala por mi lenguaje, pero digo, ni yo, pero es todo una trola usada como arma de guerra del uno contra el otro. Ni robo, ni rabo, ni kitchen, ni pollas, perdón.
Ni kitchen, ni pollas, Ricard. I no deixem els talls que demostren que es pot tenir molt poder i ser un autèntic tarugo, perquè ahir, en entrevista a Televisió Espanyola, vam veure un Florentino Pérez molt més civilitzat, però encara molt desorientat. Va explicar el seu projecte Bernabéu Digital, demostrant no tenir gens clara la diferència entre virtual i real.
Hemos hecho con la empresa más grande del mundo, que es Apple, ¿no? Un proyecto que es el Bernabéu Digital. Cualquier persona, esté donde esté, esté en una montaña o esté en el salón de su casa, pueda, poniéndose unas gafas, ver una experiencia única. Es estar en el Bernabéu, de verdad. En el Bernabéu...
No, de verdad, ¿no?
Y en el Bernabéu, acompañando a los jugadores. Lo van a ver, lo van a comprar. Se van a quedar atónitos. Es una cosa revolucionaria.
Sí, molt revolucionària. Les ulleres de realitat virtual estaven de moda fa 15 anys. Ja no impressionen a ningú, Ricard, però és que Florentino no sap de tecnologia. Florentino sap de diners... I en els diners es basa bàsicament la seva campanya contra Enrique Riquelme. Si les eleccions són aviam qui la té més llarga, l'empresa, Florentino té clar que guanyarà.
L'empresa, pues hombre, no quiero presumir, pero vale mucho más que el Madrid. Mientras que en la empresa de este señor, pues no sé lo que vale, sinceramente. No sé, pero luego da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa.
Down. Doncs gràcies, Joel. Milano Estrés de l'Ibertura, Puente Jordi Cominal, Sara González. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Una pausa i l'espina bon de l'actualitat.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Guarda, explica.
Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
Sense consentiment. És agressió, tia.
Llavors hem d'anar als Mossos.
Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit, amb Marina Romero.
Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
El matí de Catalunya Ràdio.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA Punès. Avancem? BBVA.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Ves t'entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'actualitat se'ns menja, però això no deixa de perdre l'ocasió de parlar d'allò que ens deixa la setmana a l'actualitat. Sílvia Coppola, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia, bon dia.
I Oriol Ferrés, bon dia.
Molt bon dia.
Anem a reflexionar sobre un concepte de la setmana i una frase concretament, aquesta.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
I què analitzem d'aquesta frase d'Alexia Putella, Sílvia Coppola?
A veure, i que a més afegeix, sempre seré una culer més com vosaltres. De la frase d'Alexia Putella, mirem primer el to, que és una mica contingut, amb una mica d'emoció. I quan l'hem vist en imatges, doncs veiem que hi ha total coherència amb la posició del cos, la cara i el que diu. És a dir, congruència en la comunicació verbal paralingüística i no verbal. I això ens està dient que és autèntica. I l'autenticitat és el que més comunica, i la presència fusiona en un tot pensament, sentiment i paraules, incorporant també el lloc, les persones del seu voltant, el moment, autenticitat i presència.
Això pel que fa a la forma, a l'hora d'expressar aquesta frase, i pel que fa al contingut?
A veure, doncs veiem que la frase d'Alexia Putellas té molta més profunditat del que sembla, perquè sovint els futbolistes, les futbolistes parlen de records, agraïment, etapes, en canvi aquí hi ha una construcció gairebé identitària i moral. És una frase dita des del sacrifici, la pertinença i la legitimació emocional.
és un comiat que manté la pertinència emocional i identitari. Se'n va del Barça, però continua sent del Barça. I continua sent-hi sense cap distància. La clau comunicativa és que no parla com una estrella del futbol que deixa un club. Parla com una militant emocional del Barça.
Aquesta samarreta, no? Diu, per exemple, aquesta samarreta.
Suar la samarreta, eh? Alexia Putellas no diu el club ni el Barça, no. Diu samarreta, que és el símbol més físic de la identitat col·lectiva. I en la comunicació de l'esport, això immediatament activa la idea de sacrifici, honor i representació. I afegeix, no es podria defensar a mitges. Defensar que és un verb gairebé bèl·lic i que implica protegir alguna cosa sagrada. No és jugar-hi, és defensar-la.
Ara.
I aquí hi ha una idea molt poderosa, que és que el Barça i ella mateixa no admeten la tebiesa, el ser-hi sense ser-hi del tot, i eleva l'exigència del club, no? Justifica el seu nivell d'implicació i envia un missatge implícit, que és: jo he estat a l'altura d'aquesta exigència.
Caram! Mira, et diré una cosa, Sílvia. Ara acabes de comentar el tema aquest de l'exèrcit, no? O sigui, una qüestió bèl·lica, de lluita. A vegades s'ha dit que el Barça és l'exèrcit desarmat de Catalunya.
Mm-hmm.
És a dir, alguna vegada aquesta frase ha aparegut. Però sobretot aquesta idea dels colors, la samarreta, l'escut... És a dir, d'alguna manera el futbol a vegades el podríem entendre com una espècie de simulacre sublimat del que seria una guerra, però sense les víctimes i sense la sang. Per tant, hi hauria com una cosa antropològica.
La sociologia de l'esport, aquells partits sud d'Àfrica, justament, que va permetre que s'avancés amb l'esport, no?, amb unes situacions terribles, no?, l'apartheid.
Cap a la frase, a banda d'això, també diu "m'he buidat", que aquest és un altre punt important de
la
frase.
Clar, i el "m'he buidat", que ens recorden en Pep Guardiola, no són arrogant perquè immediatament ho compensa amb vulnerabilitat, no? Diu "reconec", i quan tu dius "reconec", doncs, és clar, aquesta és una part molt forta emocionalment. No diu "he treballat molt, he donat el màxim, he lluitat". "M'he buidat", doncs, ens fa pensar en esgotament, entrega total, i fins i tot una certa erosió vital, no? És molt humà, vol dir que hi ha hagut un cost, i el públic connecta molt amb el cost emocional. El comunicativament és brillant, perquè torna a ser el pas pel club una prova d'autenticitat. Si t'has buidat...
Ho has donat tot.
Clar, ningú et pot dir que no estimes prou el club. I també és una narrativa de sacrifici. Dir "reconèixer" implica sinceritat, confessió, i veure que també estàs ensenyant els teus límits. Humanitza molt. Per tant, atorga encara més grandesa i responsabilitat.
I sobre això, Oriol, tu et quedes amb un concepte que és el concepte comiat.
Exacte, el concepte de comiat. Mira, es podria agafar de moltes maneres, però deixeu-me que, arran del que estava comentant la Sílvia, és a dir, en el món antic el terme persona feia referència a la màscara del teatre. Una persona era alguna cosa així com un rol social. I em fa molta gràcia això perquè la Sílvia ha parlat exactament d'això. És a dir, el comiat d'Alexia Putellas és com el seu rol com a jugadora de l'equip.
Es treu la màscara.
I, per tant, d'alguna manera és com si es traiés la màscara i ja no està a l'escenari, fent el joc del partit, el joc del futbol, però, en canvi, el rol de culer, d'aficionada del club, el continua tenint. Per tant, ens estem movent en les múltiples persones. És un terme, el de persona, que fins i tot en el nostre món actual, no només en el món antic, també hi ha, per exemple, el terme de persona jurídica. I ara això em ve bastant a tomb, perquè no sé si explicar-ho, és una qüestió una mica íntima.
Ai.
Endavant.
Però jo he deixat de fumar. Per tant, el meu personatge públic de persona que està prenent el cafè en una terrassa, o a vegades parlant amb vehemència i convicció amb la seva vareta màgica fumejant. Aquestes qüestions del tabac, que també donen d'alguna manera una personalitat, un personatge, s'han acabat. I jo he hagut de dir adéu i he hagut de fer un dol pel tabac. Per tant, hi ha una qüestió del comiat, perquè l'Oriol fumador, com a personatge, ha desaparegut, forma part del passat i és només un record.
Que Alexia Putellas s'acomiada d'una part important o d'una Alexia Putellas?
D'una part, d'una dimensió important de la seva persona, que era com a jugadora del primer equip femení.
Toca la identitat.
I tant, és una qüestió identitària, també, efectivament.
Identitat, no? És a dir, un metge deixa de... es jubila. És metge, un periodista es jubila.
Però sempre serà Alexia Putellas.
Oh, no, sempre seré una culer. I, per tant, el que fa és igualar Entens? És a dir,
és una la... més, una entre tant.
Torno a la base, torno a l'afició.
Clar, jo sempre sóc culer. És igual que no jugui al Barça. I això ens iguala a tots. Ja, llavors...
Sí, mira, deixa'm fer un símil polític. És com el polític, en termes estrictament republicans, seria aquell que té un càrrec, una responsabilitat, però ve de la ciutadania. Per tant, una vegada complert la seva funció, el seu deure, torna a la massa, torna a ser un més del poble i de la ciutadania. Per tant, no hi ha aquesta distinció tan radical entre el que podríem dir que és la classe política d'una banda i la ciutadania de l'altra. És a dir, hi ha hagut un moment en el qual ha tingut Alexia Putellas una visibilitat, el focus, l'escenari, el camp de futbol, l'estadi, i després torna a la base, torna a ser una més com a aficionada.
I després hi ha una altra cosa que és més... filosòfica, però que al final tots som efímers, no? Tot el que neix, mor.
Bueno,
el que comença, s'acaba.
Que t'ho digui així, a veure què us sembla. La tesi del iogurt. Jo crec que puc afirmar...
La tesi del iogurt.
Això és la filosofia màxima.
Exacte.
Va, anem a fer metafísica del iogurt.
Això ho diré avui a casa. La tesi del iogurt, atenció, nens.
La tesi del iogurt seria la següent. Tot el que té data de naixement té data de caducitat. Tot
però el iogurt sempre et dona 7 acaba. Dies de marge. No diuen que sí. Pots prendre'l després
però
de que caduqui.
Però no és complet. Fixa't que en la biografia d'algú sempre t'hi posen l'any de naixement, entre un parèntesi, després hi ha un guionet i a l'any de la mort.
Sí, sí.
I jo quan em miro biografies que hi falta aquest últim any, dic, això no està acabat.
Exacte, és això. És
això que no és està així. Acabat, és que és així.
I deixa'm dir que en l'Alexia Putellas hi veiem una combinació, jo que sóc culer, d'orgull, sacrifici, humilitat, identitat i pertinença popular. Per això la frase funciona tant, perquè no només parla d'ella, parla de nosaltres, dels culers i les culers, parla del que creiem que significa estimar el Barça.
Molt bé, caram.
Jo és que sóc molt culer. Sí, jo sóc més culer que no pas m'agrada el futbol. Mira tu.
Ets més
del
Barça que del futbol.
De l'exèrcit. Jo sóc del Barça.
Que de l'exèrcit.
Sóc del Barça.
Sílvia Coppola, Oriol Ferrés, fins la setmana que ve.
Gràcies.
Gràcies.